i 20 minuts comença la tertúlia del Gall del Monestir, una tertúlia que avui comptarà amb Víctor Alexandre i Eduard Jané. Eduard Jané ja és a l'estudi. Molt bon dia, Eduard.
Hola, bon dia.
Estem a l'espera que el Víctor Alexandre arribi a l'estudi Ramon Barnils i també tenim la incògnita de si vindrà finalment en Jaume Pla, que el tenim molt ocupat aquests dies a Barcelona. El tenim a... recordes la sala?
La sala és la Seca. La Seca, que és una nova sala amb un edifici molt antic, molt antic, molt antic, que està molt bé, que jo el recomano. Jo recomano inclús per anar a veure ja només el que és el lloc, no? El lloc és fenomenal, el carrer Flassaders, i és una aposta que va fer l'Ajuntament de Barcelona fa molts anys, quan encara podien fer aquest tipus de pressupostos. Està hi ha dues sales, hi ha una part, un bar a l'entrada, hi ha un raconet fantàstic a la part interna, a part interior de l'edifici, que és molt boníssim de l'estiu, si pot estar molt bé, pot fer un sopar lleugeret, clar. Però a la vegada hi ha dues sales funcionant de teatre de petit format. Una em sembla que té 220 localitats i l'altra en té una 100 aproximadament. Es pot canviar perquè és un format, en aquest cas a la segona no és el tipus italiana, sinó es pot arreglar. I penso que es fan cosetes interessants, ja tenim allà en Jaume.
El barri de la zona del Born, l'altre
dia
vaig passar, que sí. És un barri de moderns ara, completament.
Totalment.
De moderns i de guiris, em sap greu pels guiris, que no ningú mal interpreti.
No, ja. Molts en diuen el Soho, no? És el Soho de Barcelona, pretén ser-ho. T'asseguro una cosa, els lloguers són del Soho de Londres,
Conec gent que hi va néixer precisament aquell barri, i quan ara hi passa i veu la comparació entre el que era aquell barri fa 60 anys i el que és ara, diu que vaja, que no,
és que jo,
no el reconeix.
És que jo
no... Pel nom dels
si no diria 60, em quedaria només amb 30,
Vaja, jo, la persona que conec, en aquest
cas. Ja, però vull dir que només 30 anys enrere i allò no té res a veure. Té la seva gràcia, però com tot se la té a la cabeça, creu que hi ha molta gent, els que viuen allà, sobretot els que fan molt temps que viuen allà, els que se senten envellits.
A més, estic llegint ara Victus, que passa al sí, barri de la Ribera,
sí.
I vaja, l'altre dia quan hi passejava, dic, ostres, aquests són els carrers on transcorre l'acció.
Jo vaig aconseguir acabar-la,
Sí? Per cert, tindrem pel·lícula de Victus. Molt bon dia, Víctor.
Què bon tal? Dia, hola, bon dia.
Que hem començat parlant...
Fes-te Victus, Víctor.
Escolta, lliga perfectament.
Aquí hem lligat perfecte,
De fet, ve del mateix lloc, sí.
Tindrem una pel·lícula de Victus. Ahir es van donar a conèixer alguns detalls. Nosaltres vam parlar amb l'Albert Sánchez Pinyol ara fa uns mesos quan va venir aquí a Sant Cugat, ja ens va avisar que ell volia entrar en el guió, que ell volia ser part important d'aquest projecte. I ahir vam saber que serà una coproducció catalano-anglesa, que hi haurà bastants diners també per tirar endavant el projecte, que ens interessa.
És que si no hi ha diners...
No, vull dir que es pot fer, ja, però es pot fer... Bueno, es deu poder fer de moltes maneres,
Qui ho dirigirà?
No se sap el director, I es vol buscar un ventall important d'actors. I es gravarà en anglès, probablement, i això ens servirà de cara a l'exterior, també.
Clar.
Per què fas aquest somriure? No, és que veig que l'Eduard fa un somriure.
No, Braveheart va servir d'això gràcies a Hollywood, no gràcies a...
Jo penso que Victus és un llibre que està, com ho diria... No, seria molt arriscat i més injust segurament dir que és un llibre escrit per fer-lo en pel·lícula.
Vols dir que no?
Però,
dic,
seria arriscat, però no hi ha dubte que estic convençut que a mesura que ho anava escrivint, en Sánchez Pinyol, que en sap molt, ja hi veia la pel·lícula, ja la veia. Hi ha escenes, hi ha moments que són... Que jo ja els he vist en cine.
Jo tinc la sensació, no, jo l'estic llegint ara, no l'he acabat, per tant tampoc puc fer una opinió absoluta del que diré, però fa l'efecte que hi ha un pensament darrere de l'autor de veure les pàgines traduïdes en pel·lícula.
Sí. I és que es fa difícil, Víctor, es fa difícil avui escriure la narrativa i no pensar, perquè estem... O sigui, el cine ha entrat tants... El cine, la televisió, la imatge, les sèries, la televisió i tal, estan tan dins del nostre vida que és molt difícil separar un concepte de l'altre. Jo penso que cada vegada hi ha un proves més narrativa que... té un ritme i té una manera de descriure que és cinematogràfica. Tu estàs llegint i estàs dient primer pla, pla americà, perspectiva.
Sí, crec que gairebé és inevitable, per això que dius, perquè jo reconec que tinc una cultura molt cinematogràfica, perquè ja formo part d'una època en què el cinema, doncs, en el seu moment era pràcticament l'únic gaudi que tenies, l'únic espectacle, perquè no hi havia alternatives de lleure. I, per tant, el cinema, doncs, era... Et queda dins. És a dir, tot allò que has vist, totes les pel·lícules que has vist, també i tot allò que has llegit, t'ha configurat la personalitat. Aleshores, si ets pastisser o fuster, bé, no es notarà, diguéssim, en aquest sentit, tant d'una manera tan clara com si ets escriptor. Perquè aleshores, clar, inevitablement la teva narrativa està una mica amarada de les teves pròpies experiències personals i d'allò que tu t'ha colpit. I a mi em passa, és a dir, jo, el cinema forma part de la meva vida i, per tant, quan escric, d'alguna manera es nota que la manera de veure les situacions, de descriure-les, hi ha una càmera per allà, no? D'alguna manera hi ha una càmera. I em vaig trobar, per exemple, que això no ho havia previst, però amb el llibre meu, Una història immoral, va haver-hi un productor que estava rodant una pel·lícula a Palma i va comprar el llibre. I va dir, ostres, diu, això és una pel·lícula. I jo no havia previst això, no? I va comprar els drets... I
està en marxa o...?
Bé, va comprar els predrets, sí, i la cosa està aturada per raons econòmiques, però no abandona el projecte, però clar, la situació és la que és en aquests moments, no? I els productors estan tots, però sí, va comprar, va pagar drets i això. I clar, ell ho veia amb ulls cinematogràfics i dius, ostres, veig les situacions i ja veig que això és una pel·lícula. A vegades et pot passar que no ho preveus i et surt així. Jo no ho havia previst en aquell cas. Content que es fos així, però no ho havia previst. I a vegades sí que pot ser, com tu dius, que realment l'autor ja escriu dient, ui, aquí doncs algú hi pot veure una pel·lícula i ho treballaré de manera que qui pugui interessar-se des d'un punt de vista professional hi trobi realment un projecte rendible.
Jaume Pla, bon dia.
Hola, bon dia.
Com va anar la funció d'ahir?
Molt bé.
Tenim un petit problema amb el micròfon. En tot cas, esperarem que el nostre company, el Raül Orgales, s'apropi per poder-nos donar un cop de mà. A veure, intentarem arreglar-ho. Si no, Víctor, si li pots passar el micròfon, si us plau, si li pots passar el teu micròfon, si us plau. Val, perfecte. Víctor, Jaume, explica'ns. Com va anar la funció d'ahir?
Bé, com ara cada vegada va, no diria millor, però cada vegada estem molt més convençuts i el director ens diu, bueno, sobretot disfruteu, i jo encara no disfrutava perquè està sempre pendent del blanc, del que et pugui passar, però clar, a mesura que l'anem fent, doncs ja realment va molt bé, i el públic que ve, doncs disfruta, ho passa molt bé, i ara m'he trobat pel carrer amb un, felicitat, va venir ahir un grup de l'Òmnium, i un que no hi era però li hauria dit la seva dona que va venir, m'ha cridat pel carrer i dirà, felicitat. Sí, va bé, funciona.
Sí?
Està
sí.
Esplèndid, eh? Jo l'he vist, sí, l'Eduard també l'ha vist, jo l'he vist, el Jaume està esplèndid a l'obra. No, és que tota l'obra descansa sobre ell,
sí.
És el protagonista, tota l'obra descansa sobre ell. I sap greu que no hi hagués, com en principi s'havia previst que hi hagués l'Amparo Moreno, que havia explicat,
exacte,
perquè
exacte.
El tàndem hagués sigut fantàstic.
El tàndem hagués sigut molt més potent.
Home, va ser perquè em van fer un càsting, que encara fan càsting, i em van enviar el text perquè el llegís, i van dir, bueno, ja hem fet més càsting, però dependrà del repartiment que fem, perquè el primer que van fer és a mi, no? I el director em va dir, home, veig que tens vist còmica. No ho sabia, imagina't. El que passa que el que havia vist era més aviat dramàtic, i el que m'encanta és el còmic.
Però el Germán t'havia vist moltíssim.
Sí, però mira, no ho tenia present.
Em sorprèn, això.
Molt bé, llavors va dir, bueno, al cap de 15 dies em va telefonar i vaig pensar, no em diuen res, senyal, que esclar, si agafen un càsting al Buixaderes o al Bosch o aquestes primeres figures, no me'l donaran a mi. Bé, i em va dir, sí, perquè he fet un repartiment que encaixa molt bé amb el teu estil, i el repartiment era l'Amparo Moreno. I després no ho va poder fer pel tema de la crisi, perquè es pot dir això, no? Perquè ella té la mare molt malalta d'Alzheimer i les germanes es combinen per atendre-la, no? Per estar a casa, i resulta que havia de posar una filipina, i la filipina cobrava més que el que cobra ella en el teatre.
Això és terrible, eh?
Terrible, sí, sí.
Com és terrible, clar. És
a dir que... I no ho ha pogut fer per això. Va venir l'estrena i ens vam abraçar i se'n va doldre molt, però diu, noi, la vida és així.
Que un actor, una actriu, hagi de rebutjar un paper perquè el que guanyarà li representa menys que el que li costa, doncs, atendre, posar una senyora que tingui la seva mare, trobo, és terrible.
Sí. Bueno, però dona una mica la mida del que està passant amb la cultura.
Però és un peix que es mossega la cua, perquè aleshores continua sense tenir feina.
Sí, sí, sí.
És a dir, continua esperant tenir feina.
Sí, sí, sí.
Però quan li surt una feina, com que és d'uns guanys tan baixos, ha de dir que no la vol. Sí, sí. Qual cosa, què fas?
A nivell de... O sigui, el problema de la cultura que ja veiem, vaja, que està claríssimament que això forma part, per mi, d'una estratègia claríssima, una estratègia per deixar, per anul·lar tot allò que es considerava com a gent que va en contra de l'estatus i que va en contra, de segons quina manera de funcionar, evidentment. Està clar, no? A més, hi ha una altra cosa pitjor, tot això. No importa. No els interessa. És igual, tant li fa.
Sí, sí.
O sigui, el pitjor que pot passar és inclús aquesta mena de, com de, primer d'agressió doncs, totalment estratègica i després l'evidència de que no té cap mena d'interès. No n'hi ha, doncs no n'hi ha i no passa res. Es considera que estem... O sigui, ahir llegia un setmanari de cultura. Diu, estem tornant a l'edat mitjana, i jo anava llegint, mentre anava llegint l'article, anava fent...
Hi ha coses que sí.
Anava fent que sí amb el cap, no? Amb tot el sentit, sí, sí.
La llei de l'avortament...
Sí, 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 per això
en el tema econòmic, jo tinc un cas meu personal que ja clama al cel, perquè enlloc d'Europa, ja suposo del món tampoc no passa, no? Que soc un actor de més de 80 anys, en aquest any soc l'actor de més edat de Catalunya, molt bé.
85?
Eh?
85,
no n'hi ha cap més, eh?
Encara no els tens, oi?
Sí, sí, tant. El dia de la preestrena es complia. Vaig convidar tota la companyia a sopar a casa al restaurant.
O sigui que vas perdre tots els ingressos del dia.
La meva dona sempre diu, Jaume, sobretot que no ens costi diners. Aquella ja s'ho veu venir. Però fixa't tu, jo sóc pensionista, la majoria d'actors són autònoms, però jo he tingut la sort de treballar en el món de l'empresa, combinant-ho amb el teatre, i tinc la pensió. Molt bé. Doncs resulta que quan actues, et descompten la pensió. Els autònoms no els descompten, deixen de cobrar, però no els hi descompten. Jo sí. I amb l'agravant que, per exemple, ensegem, hi ha un mes d'assajos, en lloc de dos, que és obligatori, un perquè, em va dir el director, quan vingueu el primer dia d'assaig, ho concentrem, en lloc de 4, 7 hores al dia, al mateix preu de 4, però heu de venir el primer dia ja amb el paper segut.
Clar, perquè si assajeu dos mesos, costa més diners que si assajeu un mes.
Llavors, simbòlicament, et paguen 50 euros diaris d'assajos, perquè donen per fet que al matí els altres actors van a la tele o a la nit estan actuant. Ho fem de tarda, no? I és un preu simbòlic, 50 euros. Doncs a mi m'han de donar d'alta per aquests 50 euros. I em descompte 84. O sigui que jo tinc de pagar 34 euros cada dia per poder treballar.
Està molt bé, així s'incentiva que la gent treballi, no? Està molt bé. Sí, sí.
És una immoralitat. Vaig anar al síndic de greuges, que per cert l'home va buscar tots els recursos i hem fet un acord i, bueno, doncs no m'ho descomptaran tant, no? Però a totes les professions de tipus cultural, quan arriben a l'edat de jubilació, pleguen i després es fan, que en diuen, emèrits. I sense descomptar-los la pensió, poden donar conferències, fer recitals, actuar i tal. A França, els que arriben a 70 anys i són de la Comédie Française, són membres d'honor. I els dono un personatge, vaig anar a França fa uns mesos i van fer la Malade Imaginaire de Molière, i un personatge que es diu Trilliro, que és molt característic, però que té dues escenes, era un senyor de 80 anys, de la Comédie. I la gent aplaudint, així que surt a escena aplaudint, i paga-la, i cobra l'actuació de la Comédie més la pensió, naturalment. Si té la sort d'estar viu als 80, en facultats, clar, i a sobre que estiguen fotent-li una multa...
Per això no jubila mai.
Per això parlava, però abans, de que no hi ha cap mena d'interès, al contrari.
Això no passa enlloc del món, eh?
Contrari. Tu parles de la Comédie, aquí, per exemple, hi ha una cosa claríssima, tornant amb el tema de la renda que tu parlaves abans. O sigui, hi ha un apartat de la renda, que en aquest moment la majoria dels que estan escoltant aquest programa doncs, hi estan, o ja l'han presentada o estan a punt de fer-ho. Hi ha una part que veureu que diu que sobre 6.090 euros no es cotitza perquè és la xifra que es considera mínima per viure. 6.090 euros a l'any vol dir 500 i pocs al mes. O sigui, aquesta xifra és la considerada. Però si tu estàs cotitzant, si tu cobres 8.000 i pico d'euros, que és una pensió bastant habitual, segons quina gent cobra aquesta xifra, però resulta que... Si tu cobres això, i a més resulta que perquè has estalviat, que has estalviat durant molt temps, no? Molt temps, has anat acumulant una quantitat. Si els interessos que rendeix aquest estalvi fet superen els 1.300 euros, automàticament, tot i que tu tinguis un ingrés de 8.000 sumat amb aquest amb aquesta interès rendible, automàticament cotitzes. I el resultat consisteix en que aquests 1.300 euros que has tingut de rendiments sobre una xifra que tens estalviada es converteixen en 300. Després ha fet la reducció. Escolta'm, vull dir, qui té ganes de poder estalviar? Parlo d'aquestes xifres, Si paréssim xifres de gent important...
Però són els plans de pensions? Quan un es jubila i el recupera, la castanya fiscal és de, vaja, és de jutjat de guàrdia, perquè al cap i a la fi tu encara fas un esforç, si pots fer-lo, que hi ha molta gent que no pot ni estalviar mínimament per tenir un pla de pensions. Perquè aquella pensió que tu et donarà l'Estat, que és, són, ja les coneixem les pensions, que són molt justetes, per dir-ho fi, tu has fet aquest esforç i encara va l'Estat i et diu, escolta, mira, gràcies per fer aquest esforç, però espera un moment, que t'agafo la cartera, t'agafo uns bitlletets i aquí et quedes.
Bueno, però jo he fet una rectificació petita que suposo que no volies dir això, però perquè, com que vas dir la paraula, l'Estat no et dona res.
Ho vull remarcar
perquè això és molt freqüent. O sigui, és molt freqüent. Jo he sentit doncs a la piscina d'aquí de la Rambla del Celler, en aquell moment doncs de no sé, de gent de segons quina edat, i diu, i què, com estàs? Molt bé, ja ho veus aquí disfrutant amb el que em paguen. Amb el que em dóna l'Estat.
Has treballat.
Amb el que em dóna l'Estat, perdona, però si tu has estat 35 anys, 40 anys, 45 anys cotitzant, què m'estàs dient? Al contrari, probablement, encara que visquis bastants anys, probablement no recuperaràs tots els diners que estàs posant. O sigui, si la capitalització fos real, o sigui, si realment tu a mesura que vas doncs, pagant obligatòriament, això t'has quedat en un lloc, en un dipòsit, en un compte que anés rendint en funció doncs, de cada any del que s'estigués pagant, probablement tu acabaries tenint bastant més diners dels que acabaràs rebent, a menys que visquis 120 anys.
De fet, aquí hi ha el dubte de quin model de pensions s'aplicarà en el futur, ara que representa que aquest any el govern espanyol haurà d'aplicar alguna modificació, instàncies de la Comissió Europea, és si els que treballem ara hem de pagar les pensions dels que van treballar en el seu moment, o si cadascú a través de la seva vida laboral es farà aquest sistema que li diuen mix, que t'apartaràs una quantitat de diners a través del que determini l'Estat per tenir-te una pensió, no? Perquè dos aquests models, no? Ja veurem com va, perquè això sí que determinarà el futur de tothom, peti qui peti.
L'altre dia, en el programa Singulars, entrevistaven un professor sobre aquest tema, justament, i ell posava diferents exemples, però ell deia que, clar, si s'allarga l'edat de jubilació, d'acord amb els informes de l'OMS i l'esperança de vida, etc., com que se suposa que s'ha allargat l'esperança de vida i la gent viu més anys, però també és veritat que, segons diuen aquests informes, la gent de possibilitats econòmiques baixes té menys esperança de vida que la gent que ha tingut una vida doncs, més benestant. Ell deia, jo que sóc catedràtic, tinc sobre el paper més esperança de vida, viuré més anys que la senyora de fer feines que em neteja el despatx cada dia amablement, deia ell. Però, esclar, si es demana que s'allargui l'edat de jubilació, resulta que estem demanant a la senyora, aquella, que viurà menys anys, i que perquè té aquell tipus de professió, perquè li pagui la pensió del senyor que viurà més anys, que és el catedràtic. És a dir, que estem demanant a la gent més econòmicament feble que mantingui aquells que han tingut la sort de tenir una vida més còmoda.
Sí, sí. El senyor Pedro Nueno, que escriu una columna, sí, una columna de La Vanguardia cada setmana, que jo llegeixo sempre, en alguns casos perquè em rebenta, però vull llegir el que diu, doncs a l'última deia, en uns casos no, en altres casos estic bastant d'acord, deia que arribarà un dia, diu, el titular més o menys era, arribarà un dia que hi haurà un governant que es decidirà a eliminar les pensions. Deia eliminar, o sigui,
pot ser.
Diu, llavors l'última frase de l'article venia a dir, perquè clar, ja està bé de que hi hagi una sèrie de gent que només estigui esperant arribar a una certa edat per poder-se jubilar i no fer res i cobrar uns diners per viure. I jo, clar, jo em foto les mans al cap perquè dic, però escolti, senyor Pedro Nueno,
si no hagués pagat res
senyor Pedro Nueno, tota dirigent d'IS, campió de la Xina, sí, i dels Estats Units, com vostè com pot dir una cosa com aquesta i no li cau...
No, és que allà el que li agradaria probablement és el model xinès, on hi ha el pitjor del capitalisme, clar, i el pitjor del comunisme, allà ben barrejadets.
Però bueno, és que aquest senyor sap perfectament que la gent que arriba a jubilat...
S'ho ha pagat,
ho sap perfectament. O sigui, l'únic país on el sistema de capitalització va existir va ser Suècia, que va crear les pensions l'any 1904. I va crear les pensions i les va crear amb aquest, o sigui, dir, va començar a recollir diners de la gent i els anava guardant, i hi havia un fons de pensions real on es anava capitalitzant. I quan arribava el moment, aquest senyor cobrava. I efectivament, hi havia, era nominal, el senyor tal, o Fresson, tots devien dir no sé què són, doncs tenia uns diners allà, perquè els havia treballat. Molt bé. A partir d'aquí, ja sabem, a mesura que es van incorporar en països, el que va passar és que la gent doncs, va començar, per una banda, a cotitzar i automàticament a pagar ja, pràcticament al cap de poc temps, els diners amb els que treballaven. Clar, sí que és un problema. Sí que és veritat que a mesura que va creixent l'esperança de vida, això es fa més... Ja diuen, eren 8 per cada un, ara eren 3 i ara aviat serà 1,5. Sí, és veritat, però home, diguem les coses com són, no diguem mentides.
Però també hi ha una... A vegades no és exactament que la vida s'hagi allargat, és a dir, que la gent visqui més anys, que sí que és veritat que hi ha hagut un... Això és evident, no? La joventut s'ha allargat. Però la davallada... el fet que això es produeixi també ve donat per la davallada de la mortalitat infantil. És a dir, que abans hi havia molts més nens que morien i aquests nens no arribaven, clar, morien de petits. Ara, de nens que morin, n'hi ha molt pocs. Amb la qual cosa... quan has de fer la mitjana representa que la vida s'ha allargat perquè mor menys gent, però és que no és que la gent necessàriament visqui molts més anys, sinó que alguns que no passaven de la infantesa ara doncs arriben a la vellesa.
Però el que passa més a més que aquests nens ara que són ja per treballar el 50% no tenen feina.
Això és un altre tema.
Aquí aquesta setmana jo penso que han tingut el moderador, si teniu...
Tranquil, tinc diversos temes, però vaja, vull dir, la tertúlia flueix, no passa res.
No, dic que aquesta setmana hem tingut notícies, com sempre, doncs, contradictòries algunes d'elles, no? Però hi ha una que em sembla molt bona, que és aquests estudis presentats sobre el melanoma als Estats Units i dirigits per gent d'aquí, amb aquella frase d'aquell que diu, no me'n recordo el seu nom, el doctor, però deia, jo vaig marxar l'any 96 per fer 2 anys doncs, a Estats Units per formar-me una mica més.
Català, no?
Sí, amb la idea de tornar, i tornat, però a mitges. Jo continuo als Estats Units,
clar.
I parcialment dedico un temps a Catalunya i segueixo, tenim un grup d'investigació que col·laborem. I podem fer això, no? Clar, aquesta seria una notícia molt bona en tots els sentits, en tots. I una altra dolenta seria que a la vegada aquí encara s'està pensant que es descomptarà més encara del tema de la investigació.
Investigació, sí.
Que es deduirà més. Però o sigui, és increïble.
Perdona, és el que deies tu, tornem a l'edat mitja, i el que inventen ells, perquè el govern...
Aquest que inventen ells era el principi del 20, però és igual.
Bueno, és igual, també, sí, sí.
També compta.
També, sí, sí.
La mentalitat és la mateixa, sí.
Sí, sí, sí. Sí.
Que ho deia, aquest mateix que deia que inventen ells va dir aquella frase tan famosa... A los levantinos os pierde la estética.
La estética, exacte, sí, senyor.
De Don Miguel de Unamuno.
Sí, sí.
Escoltin, Esquerra Republicana guanyaria les eleccions al Parlament de Catalunya segons el baròmetre polític que ha publicat avui el Periódico de Catalunya. Els dic els resultats que dona cadascuna de les forces, i ara, si volen, en parlem. Dona aquest baròmetre 39-40 escons Esquerra Republicana, CiU 34-35, PSC 16-17, Iniciativa 15-16, PP 13-14, Ciutadans 12-13 i la CUP es quedaria amb els 3 actuals. El resultat consolida el bloc a favor de l'exercici del dret a decidir, que superaria els 2/3 de la cambra, arribant a tenir entre 91 i 94 escons, depenent de com sumem els vots d'Esquerra, CiU, Iniciativa i la CUP. I el que és el bloc unionista baixaria dels 28 escons actuals als 25-27. No sé què els sembla aquest moviment, sobretot aquest sorpasso, no? Això que es diu, no? Que Esquerra Republicana doncs està guanyant un cert pes, i de fet no és la primera enquesta que ho diu. Hi ha hagut dues enquestes, una del CIS, sí, sí, i també una altra, no, en el cas de Madrid, que també donava aquesta això, tendència.
Això a Madrid se n'ha de donar compte claríssim, i encara no. Jo sentia que de matí una emissora, és claríssim la deriva sobiranista que hi ha, claríssima. I, en canvi, un personatge del PSOE, és clar, deia que això demostra que el senyor Mas està fent una deriva estranyíssima, que no toca vores, que ja es veu que no va bé, i que han de fer noves eleccions i posar-hi de president el senyor Duran Lleida, que és l'únic que té un camí clar. I tot el tema de que tot el que es fa això, inclús baixa el PP, i mira el PSC com la davallada que fa, que queda ja a 16, em sembla, dels no sé quants que tenia el Maragall, que eren 3 vegades més, no?
52, em sembla, una cosa així.
Això es veu clar que va a la independència clara i rotunda, eh? Ho veieu, no? El fet aquest tan contundent, per exemple, de la Festa de la Llibertat, el dilluns passat d'aquesta setmana Òmnium em van dir que tenien ja unes entrades reservades per un grup que li donaven que ens hi apuntéssim. Dilluns vaig telefonar i ja estava tot esgotat, tot esgotat en un sol dia. I em diràs, si això no és un clam claríssim, quan se n'adonaran a Madrid?
No se n'adonen, perquè precisament arrel d'aquest concert va haver-hi una entrevista amb el senyor Yango, que déu-n'hi-do.
Jo
vaig sentir un tall, la moderadora, diguéssim, l'equivalent aquí al Pep.
La funció
i el sexe, vull dir, diferent. I? Doncs la moderadora és que és com si tu entressis en un lloc... o sigui, la meva sensació quan ho senti, un tall que van posar, no me'n recordo quina...
A quina emissora? Si
13 TV.
Doncs, 13, home.
La moderadora era com un inspector d'aquells que estiguis fent un interrogatori amb una comissaria, exactament igual. Una cosa increïble.
Però això és del bisbat de Madrid?
Sí, senyor.
No?
Sí,
els bisbats, escoltin.
Però molt fort, molt fort.
Es pot tolerar perquè l'Església no pot fer política, tu.
Però, home,
tothom fa política. Això de l'Església no fa política,
el futbol no és política.
A l'edat mitjana estem tornant a l'edat mitjana, efectivament. Sí. El Rocco aniria muntat a cavall, sí, amb el Rocco s'aniria muntat a cavall i amb espasa, diríem una espasa.
Sí, sí,
el que anava Papa Juli II, exactament igual.
Com veus els resultats, Víctor?
Sí,
de l'enquesta, sí. Remarco això de l'enquesta, perquè clar, les enquestes és l'última vegada que...
Però que la publiqui el periòdico, eh? Sí, que ja sabem la tendència que té.
Sí, és un diari que no mereix certament credibilitat, tenint en compte doncs la línia editorial que segueix, que és la d'un partit determinat molt concret, i que intenta doncs d'una manera subtil dinamitar el que seria Convergència, transmetent la sensació que
Però dinamita el PSC també, eh?
És que vaja, crec que ho saben fins i tot els nens, que el Partit Socialista va estar al caire del penya-segat, és a dir, que no...
amb l'ajuda d'Alfonso Guerra.
Sí, però el que no em sembla tan creïble és que Ciudadanos, segons el diari, pugi poc. Jo crec que pujarà molt més, justament perquè l'accentuar-se les posicions, és a dir, a partir del moment que Catalunya ja pren molta consciència de la seva identitat i ho porta al terreny de les urnes, automàticament es desperta l'altre que estava dormit perquè no calia i comença a pujar també, en detriment d'aquells que ocupen un paper. El PP, justament, al costat de Ciudadanos, ocuparia un paper, ves per on, més moderat que no pas el de Ciudadanos. Aleshores, es diversifica, es concretitza molt més en aquests dos pols.
Tampoc no governa Ciudadanos, la qual cosa implica que el desgast d'estar governant, que té, per exemple, el Partit Popular prenent mesures que clar, poden agradar o no, clar, doncs això s'estalvien.
Clar, justament, exacte, és el que li passa a Esquerra, també.
És que és el mateix... Esquerra està en aquest clar. Paper amb un peu a l'oposició, un bé, peu sí. Al govern, vaja.
Clar, però el...
que sí. Estava molt calculat, de fet ho vam dir aquí, que sí. Ens semblava una decisió intel·ligent per part d'Esquerra. Si tu estàs a l'oposició, els missils que dirigeixen a l'equip de govern, en aquest cas, o en el govern de la Generalitat, a tu no et toquen, no? Perquè, clar, els que governen i els depenen de
la
decisió...
La qüestió és saber si ho fas pel país o pel teu partit, això.
Sí, això és discutible. Ara, deixar l'oposició als partits no independentistes, jo crec que era un error, i de fet, jo crec que Esquerra Republicana, pel seu interès i pel bé del procés, jo crec que va encertar. S'estava a l'oposició i evitava que capitalitzés l'oposició partits contraris a la independència, si és l'objectiu que vol l'Esquerra, que em sembla, no? Veient-lo des de la perspectiva d'Esquerra.
Les enquestes ja sabem que bé, que han tingut a vegades uns resultats, fet unes previsions que
les últimes, no
han quallat. Bé, de totes maneres, i a vegades, inclús jo penso, si estiguéssim propers a unes eleccions, diria que hi ha enquestes que el que fan és precisament accentuar determinat tipus de tendència per obtenir la resposta a la contra, perquè si hi ha gent que estava adormida diu, oi, escolta'm, mira què diu, doncs posem-se en marxa i intentem evitar-ho. De tota manera, està clar que el que és segur és que, efectivament, tu ho apuntaves, Víctor, en moments com aquest és quan hi ha gent que
es clarifica,
apareix, o sigui, es radicalitza, i, per tant, aquells que estaven en un punt, en un lloc determinat, i estaven en una forma més o menys tèbia...
S'acaba l'ambigüitat.
Se'n van i es contenen amb un que diu, aquest sí que està dient exactament el que en aquest moment cal dir. En aquest moment. Potser d'aquí un temps no, però en aquest moment cal dir. De totes maneres, a mi em sembla molt fort que hi hagi aquest sorpasso que deies. Tant a mi em fa l'efecte...
Però és la segona, la tercera enquesta que ho diu. Va haver-hi una del CIS, una del CEO...
I sobretot crida l'atenció tenint en compte que només fa 6 mesos de les eleccions. És a dir, que aquest canvi tan brutal en mitja...
Sí. Però
escolta, és que les eleccions, les últimes que diu que va ser un desastre, jo crec que quan van fer-les quedava claríssim que el partit que governava tindria majoria absoluta. El que passa que 15 dies abans no es podia fer cap més enquesta, està prohibit. I 8 dies abans va sortir aquell tema del Mundo. Home, i 2 dies abans el senyor Duret Lleida va acabar de rematxar-ho tot, tu.
I segueix dia a dia,
dels 12 escons que es van perdre, s'ha comprovat que 9 els van perdre per culpa del Durant. I el senyor del Mundo, quan van fer les eleccions, va dir, veus, afortunadament ha sigut gràcies a nosaltres que Convergència ha perdut tot això. Clar, vol dir que les eleccions no es van equivocar, a les enquestes, perquè no es haguessin pogut... perquè en aquell moment la tendència era majoria absoluta, però esclar, aquell joc brut de claveguera que va fer el Mundo va fer-ho 8 dies abans.
Però les eleccions tenien un tema concret segur, i la demanda del president Mas era molt concreta.
Sí.
Donem-me la confiança perquè jo encapçalaré tota l'acció cap a
la independència. I anava cap aquí, però surten...
Però jo, el que sí que m'agradaria saber és una enquesta que es fes el dia següent d'haver dit CiU ja no és CiU, és Convergència per una banda i Unió per una altra. Aleshores m'agradaria saber quin seria el resultat, perquè continuo dient el mateix de sempre, no puc entendre aquest matrimoni que existeix tan mal avingut I a més després es fan petons en públic.
Sí,
és que clar,
és que
malíssim, però ningú s'ho creu, ningú s'ho creu.
Sí, sí.
Jo crec que falta molt per les eleccions, però crec que convé, jo penso que el senyor Duran, ja fa temps que penso que és un cadàver polític, que encara no ho sap que ho és, però no té futur.
Però hi ha una tendència que diu que el cadàver és en Mas i que han
de posar-lo a Duran. No té futur en Duran i Lleida, tenint en compte que per Convergència em sembla que les properes eleccions, si no canvies com un mitjó Unió...
Que ha d'anar sola.
Sí, és que la companyia de Duran va en detriment dels vots de Convergència.
De Duran, perquè és d'Unió Democràtica, que quan hi parles, vaja,
no
diré noms,
clar,
perquè
clar,
és
clar,
molt jo, malament dir-ho, sí, però sí. Primer, que quan senta la paraula Duran, vaja, els agafa un malestar i una urticària...
Però que Unió... Però estan allà, tu.
És que sí, no, però clar, és que... Jo si fos de Convergència Democràtica, el que faria per desactivar el Duran seria obrir les portes del meu partit a tots els d'Unió que vulguin venir, mantenir-los al càrrec, que el cabell la fiqui també a vegades... No? Aquest interès de mantenir un càrrec en els propers 4 anys, mantenir-los i escoltin, i deixar el senyor Duran amb la seva capelleta, que vagi al Palace i vagi, que continuï fent aquests discursos que beneficia els que no estan a favor de l'estat propi, però saber obrir les portes per evitar que això també, tota aquesta gent que hi està treballant, se t'escapi, és a dir, però ser prou hàbil.
Però imaginem Unió separada de Convergència i presentant-se sol a les eleccions
sense aquesta gent que se li hauria obert les portes.
Exacte.
Imagina't.
Sense aquesta, a més.
És que no té futur, ni Unió, bueno. ni el senyor Duran, per descomptat, llevat que vagi amb qui realment s'hi sent identificat, que és amb el Partit Popular, que és
exacte.
Amb qui forma grup a Europa. No?
Que si Carrasco i Formiguera aixequés el cap i veiés el que diu el senyor Duran... Vaja.
Fixa que en aquests moments, moments hi ha una confluència de noms, que són Pere Navarro, Duran i Lleida, que són amics íntims de tota la vida, com aquell que diu, ho dic des del punt de vista polític, perquè s'estimen una barbaritat, no paren de llançar-se floretes, el senyor Maurici Lucena, que diu que està plenament d'acord amb el que diu el senyor Mariano Rajoy,
exacte.
El senyor Rivera, tens la senyora Camacho, tens el senyor Millo, el Duran, el Navarro, tot aquest conjunt de personatges i d'aquests partits, bé, i a més el senyor Anglada de Plataforma per Catalunya. Van tots junts. PSOE de Catalunya, Plataforma per Catalunya, Ciudadanos i Partit Popular junts contra els drets nacionals de Catalunya. L'enquesta, si hem de fer cas del que diu, escolta, en tot cas, el que diu és que la consciència nacional puja i que els vots que perd Convergència no se'n van a cap d'aquests partits que acabem d'esmentar, sinó que se'n van directament a l'altre, que és Esquerra Republicana.
Que a més n'obté més dels que perdria Convergència.
Quin seria el missatge, per tant, de la ciutadania? Diria, escolteu, tirem pel dret i prou d'ambigüitats, que ja n'hi ha prou, no? I el que ha de fer també, és veritat que ha de fer Esquerra, jo per això dic que s'hauria de mullar més, és perquè, clar, la política de declaracions, mira, declaracions, tothom pot sortir al micròfon i dir, escolti, perquè tal, hem de fer i no sé què. Sí, però vostè què fa, també, no? I en aquests moments, qui es crema, lògicament, i ho paga a les urnes, és Convergència. Però la tendència de la ciutadania, justament, és que Convergència abandoni aquesta ambigüitat, agafi el bou per les banyes, i realment faci un tàndem amb Esquerra i la CUP.
Si encara tenim temps, què se'n sap? Que hi ha gent que formen part d'aquest nou partit a Sant Cugat, capdavanters del partit de l'Ernest Maragall. Per què no engeguen d'una vegada?
Vaja, no sé.
Home, a veure...
No respondré per ells.
No, jo no he agafat a ningú d'aquí Sant Cugat.
No, de fet, tenim un tertulià que és del moviment, que és el Josep Maria Balcells.
Balcells ho és, i l'Albert Roda ho és.
L'Albert Roda és un capdavanter.
Sí.
I però què diuen? Per què no ja comencen ja?
Home, perquè no tenen cap força, jo penso. No tenen... És que on situen?
A l'antic PSC...
No són independentistes, tots aquests. No són independentistes, tots aquests. No estan a favor de la independència,
No, tampoc.
No.
Home, a la res sí,
Comparats amb la línia, diguéssim, editorial del Partit Socialista de Catalunya, són un sector més light, més amable.
I és que puc passar, i vaig apuntar a del Fontseguerra. El Fontseguerra va estar a Barcelona fa uns dies, firmo unes declaracions que, com de costum, que no es poden agafar, i l'últim ha sigut... S'ha de fer el PSOE de veritat de Catalunya.
Sí.
I s'ha acabat.
Marxem.
Molt bé.
Jaume, Víctor i Eduard, fins la setmana que ve. Molt bon dia.
Adéu, bon cap de setmana.